ganes de veure-ho. Alexia Pascual, exconcursant d'Eufòria, i Jordi Garreta, de la sèrie Cuéntame, es posaran a la pell de la Blanca i el Saïd a partir del 14 de setembre al Victòria. La nova producció, per tant, serà el comiat definitiu de Coll de Gom dels escenaris després de mig segle. Maria Cusó.
Maricel és un dels musicals més emblemàtics de Catalunya. Diverses generacions han crescut amb aquesta història d'amor impossible entre pirates, veles que s'inflen i joves cristianes que no saben per què han plorat. Per això, donar vida a la Blanca és tot un repte interpretatiu, com explica Alexia Pascual a RAC1.
Interpretar la Blanca és un dels meus transsomnis, sempre ha sigut la meva il·lusió. La gent no ho sap tant, però jo vaig estar a Eufòria, però abans d'Eufòria jo he estudiat a l'Institut del Teatre, teatre musical, per tant això és realment el que jo sempre he volgut. Em sento molt afortunada i tinc moltes ganes de realment poder ensenyar que jo sóc actriu més enllà de cantar.
La temporada de comiat de Maricel serà la punta de llança dels actes que commemoraran el mig segle de vida de Coll de Gom. També es farà la Gran Nit de Coll de Gom, que s'estrenarà al Festival Grec i on participaran actors que han format part de la companyia els últims 50 anys, com Helena Gadel, Àngels Gunyalons o Pep Cruz, entre d'altres. A més, la companyia està preparant una exposició al Teatre Victòria i un disc en format vinil que recollirà els seus millors temes musicals.
Gràcies, Maria. 50 anys de Coll de Gom, aquest nou Maricel que arriba al setembre. I avui també 50 anys que es va produir l'Eurovisió amb la cançó més famosa probablement de la història. ABBA va guanyar avui fa 50 anys amb això. Aquest mitiquíssim Waterloo, avui que... Bueno, sí, de fet, l'actualitat política també hi passa per Waterloo, o hi deixa de passar. Va portar el grup suec a coronar-se com a triomfador del Festival Internacional avui fa exactament 50 anys, el 1974, i es va convertir en un èxit enorme. Però és que en aquella edició d'ara fa mig segle, que es feia al Regne Unit, també hi va haver una petjada catalana amb una actuació que potser molts tindreu a la memòria. Cantar a la vida, sí que ens tenen cantar. Avui també fa 50 anys de l'actuació de Paret, 6 d'abril del 74, amb el Canta i Ser Feliç. La cançó va quedar en novena posició per darrere d'Itàlia, de Països Baixos o del Regne Unit, que tenia Olivia Newton-John com a anfitriona i va quedar quarta. Tot i el bon resultat, per al pare de la rumba catalana, pel Paret, ell mateix va reconèixer anys més tard que no volia participar-hi, que no li interessava, i el van escollir de forma interna després que el grup Mocedades quedés en segona posició l'any anterior amb el Eres Tu. Coincidint amb aquestes efemèrides, avui arriba el plat flor de la Barcelona Eurovision Party amb concert de 15 dels representants de l'edició d'enguany del festival. Estoy en un... Ahir van arrencar els actes principals de la festassa eurovisiva, jornada 12 hores al poble espanyol, ja amb la clàssica catifa vermella de benvinguda. Avui la cerimònia al Sant Jordi Club, presentada per la Nina, serà la cirereta del país, del pastís d'aquesta Barcelona Eurovision Party, a més en directe per BTV a partir de les 8 del vespre i també per retre homenatge als ABBA. Qui també serà, òbviament, l'expert en Eurovisió de RAC1, Jordi Ramos. Jordi.
En tres edicions, la Barcelona Eurovision Party ha sabut passar de ser un acte puntual a convertir-se en un festival de música eurovisiva. Amb tots els esforços se centren sobretot en el concert d'avui, una de les 7 trobades internacionals que fan els artistes abans de l'actuació definitiva el mes que ve a Malmo. De fet, aquestes pre-parties serveixen també de termòmetre per saber les possibilitats de cara al concurs, i aquesta és una de les coses que més encoratja els Nebulosa, vista l'experiència.
Sí, està clar que a la gent li agrada la cançó i en les pre-parties està la gent cantant des de la primera frase hasta la última. Anem a veure en Europa com es rep. No tenim...
Sí, però curiosament en tema de xarxes està escrivint molta gent de fora i entén perfectament el missatge i la cançó.
Els representants de Televisió Espanyola Eurovisió tindran ocasió de tornar a comprovar-ho aquesta nit en una festa que espera superar els 6.000 assistents de l'any passat.
Gràcies, Ramos. I més enllà d'Eurovisió, avui hi ha molts més concerts, per exemple, a Terres Gironines amb el primer cap de setmana de les trenes i Figaflaues. Em provocava amb la mirada. Els de Valls han esgotat entrades pel concert d'avui a la Mirona de Salt, l'estrena absoluta de la nova gira del grup, on traslladaran en directe les cançons de La Calçotada, que és el nou disc. Hi haurà moltes estrenes, però, com la de Roger Pedrós, que presentaran en un concert gratuït a Girona el seu segon disc, també presenta disc Maria Hein. És una de les veus revelació del moment, presenta per primer cop a les comarques gironines les seves cançons de pop electrònic. Més concerts d'avui a l'estrena, Xerí Marasté, Quimi Portet, 25 anys de carrera en solitari, i avui també és el dia del comiat de Zoo.
Algú va pensar en fer cançons?
Després de 10 anys farcits d'èxit, després d'haver aconseguit fites com omplir el Sant Jordi o el Wizzing Center de Madrid, el grup Zoo s'acomiada avui amb una última gira. A casa nostra faran el concert d'avui al Parc del Fòrum i dins la programació de la tele Cogresca, en què actuaran també Jazz Woman i Sara Socas. Mentrestant, el guitar BCN, Paul Grang. Y ahora quiero que vuelva. Aquesta cançó li va donar l'èxit al 2021 i immers de nou en una gira per tot l'estat, avui actua a Rasmatàs. I d'un artista que està en els primers compassos a uns veterans amb molta carretera, McEnroe. No dejes de buscar. Fa 20 anys que es mouen pels escenaris i avui hi seran a la sala Apolo. Mentrestant, a Terrassa arriba Júlia Colom. Que actua a la Casa de la Música, al Curt Circuit, a la programació d'aquest festival. I acabem amb una altra veu femenina, la de Meritxell Neddermann. Avui actua a Bellvís, al Pla d'Urgell, dins el Festival Saó, entre altres presentant les cançons del seu últim disc, Suelta. Per cert, que avui també vindrà la seva germana, Judit Neddermann, a fer el Canso Neddermann, com és habitual un cop al mes. Les 9 i 6 minuts. De seguida arrencarem tertúlia amb l'Ivan Guerra, amb l'Antonio Baños, amb el Joan Canyada i amb la Sara González, però, com dèiem, hola, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Torna a ser cap de setmana sense Lliga de Primera Divisió, es juga a la final de Copa, ja ho hem explicat, aquest Atlètic de Bilbao-Mallorca, que té ramificacions, evidentment, polítiques en campanya electoral a Euskadi, però sense partit el Barça es pot centrar en preparar l'anada dels quarts de final de la Champions, que és dimecres a París, i contra el PSG. L'actualitat culer passa també per les declaracions que hem sentit de les últimes hores del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, donant per fet que Joao Félix es quedarà al Barça.
Sí, recordem que el davanter portuguès està cedit pel club matalassé i el seu president sembla que ja té coll avall que continuarà a Barcelona. Sentim Cerezo.
Está jugando en el Barça, pues lo normal es que se quiera quedar en el Barça. El Barça lo quiere y él quiere, pues oye, todos están contentos. Aparte que tendrá suerte porque se tiene y el Barça se queda con un magnífico y gran jugador. Mira, Joao es un magnífico jugador. Magnífico jugador. En el Barcelona ha encajado muy bien, está muy bien y nosotros lo que deseamos es toda la suerte del mundo.
Del que no em va parlar ahir Enrique Cerezo és de diners.
Clar,
perquè
clar,
ja sigui amb un traspàs o amb una nova sessió, Barça i Atlético de Madrid hauran de negociar pel futur de Joao Félix.
No crec que el regalin, no? Però vaja,
m'estranyaria.
Mentrestant, dèiem que el Barça té temps de descans i de preparació per al partit contra el PSG, que avui sí que juga. Juga l'últim partit abans de rebre el Barça l'anada dels quarts de la Champions.
Sí, aquesta nit a les 9 al Parc dels Prínceps, per tant a casa, contra el Clermont, que és el cué de la Lliga Francesa. Bona oportunitat per Luis Enrique per fer rotacions de cara a la Champions. Hem de dir que el tècnic asturià del Paris Saint-Germain ja recupera l'extrem Barcola, que era dubte per jugar contra el Barça, per tant, si no li passa res avui, confirmat que podrà jugar dimecres. També en plana internacional a Anglaterra, l'Arsenal es pot posar líder provisional de la Premier si guanya a partir de 6:45 al camp del Brighton, amb Ansu Fati aquesta vegada la convocatòria, després d'haver estat descartat per l'últim partit i criticat públicament per l'entrenador De Zerbi, i també un partit amb clara clau Champions, el Manchester City jugarà 6:45 al camp del Crystal Palace, és l'últim compromís dels de Guardiola abans d'anar al Bernabéu dimarts per enfrontar-se al Real Madrid. El tècnic de Santpedor té les baixes de Walker i Aké.
Mentrestant, a la segona divisió, l'Oviedo va guanyar 0-2 al camp de l'Elx i atrapa l'Espanyol a la classificació. Els blanquiblaus són quarts, reben demà l'Albacete a 6:45 de la tarda. També d'aquesta nit passada, encara en futbol, la selecció espanyola femenina ha golejat Bèlgica 0-7 al primer partit de classificació per l'Eurocopa.
Amb hat-trick de la davantera blaugrana Salma Parayuelo i retorna a la selecció com a titular d'Alexia després de la lesió. 72 minuts, no ha marcat però ha donat una assistència. Els altres gols els han fet Esther González, que n'ha marcat 2, Jenny Hermoso i Sheila García. També han estat titulars les blaugrana Ona Batlle, Irene Paredes i Mariona Caldentey, que han jugat el partit sencer.
En bàsquet, aquesta matina d'atenció, que hi haurà jornada històrica a la NBA, Memphis Grizzlies retira avui, aquesta matinada, la samarreta de Marc Gasol.
L'expivot català va jugar 11 temporades a la franquícia entre 2008 i 2019 i aquesta matinada l'homenatjaran penjant la seva samarreta amb el dorsal 33 al sostre del FedEx Forum de Memphis. Serà després del partit que els Grizzlies jugaran contra els Sixers i d'aquesta manera Marc Gasol es convertirà en el tercer jugador de la història dels Memphis Grizzlies a qui li retiren la samarreta, cosa que no va aconseguir el seu germà Pau Gasol. El pivot ha explicat aquesta nit al Tu diràs de RAC1 les seves sensacions a poques hores de rebre aquest homenatge.
Un noi de 16 anys que arriba per primer cop a una ciutat o a un país que és molt llunyà culturalment el que ell és i et tracten d'una forma excel·lent durant tots aquests anys, des del moment que vàrem arribar fins al dia d'avui, no? Llavors, aquest agraïment, el tracte que hem tingut durant tots aquests anys, doncs aquest és el sentiment que pots arribar a imaginar que tenim, no?
Marc Gasol, que també ha avançat aquesta nit al Tudiràs, que vol fer una festa a Girona, on hi presideix el club de bàsquet masculí i on hi va acabar la temporada passada la seva trajectòria com a jugador.
I també en bàsquet, el Barça s'ha assegurat el factor pista pels quarts de final de l'Eurolliga.
Gràcies a la derrota del Fenerbahçe aquesta nit passada contra l'Efes 80-82. Aquest resultat fa que el Barça acabi la fase regular ja segur entre els quatre primers. A l'última jornada el conjunt blaugrana visitarà l'Asvel i es jugarà a acabar segon, tercer o quart. També ahir el Baskonia es va classificar per disputar el play-in guanyant a la pista del Real Madrid 91-95 a la Lliga CB. Avui només juga un dels equips catalans, serà el Joventut, que rep l'OCAM Múrcia a partir de 7:45.
I acabem amb ciclisme. Avui s'acaba l'Itzúlia, la Volta Ciclista al País Basc, enguany molt marcada per les lesions. Ahir va caure un altre, va acabar a l'hospital Mikel Landa.
Sí, amb fractures de la clavícula dreta i dues costelles a causa d'una caiguda a la penúltima etapa. Landa s'assuma així a la llista negra de lesionats il·lustres en aquesta Itzúlia. Recordem Jonas Vingegaard, fractures de clavícula i costelles i un pneumotòrax que fa perillar la presència del campió al Tour d'aquest estiu. També Remco Evenepoel, fractures de clavícula i escàpula, Steph Kras i Jai Vine, entre d'altres. També va abandonar per caiguda Primoz Roglic, un altre dels grans del ciclisme internacional, en aquest cas afortunadament sense lesions greus. Avui s'acaba l'Itzúlia, última etapa amb sortida i arribada a Eibar, 7 ports de muntanya. El danès Matías Skjelmos sortirà amb el mallot de líder amb només 2 segons de marge sobre l'alemany Max Schalman, 4 sobre l'espanyol Juan Ayuso i 15 sobre el basc Pello Bilbao.
Va, i tancarem amb informació d'última hora, la graella del Gran Premi del Japó de Fórmula 1.
Sí, s'ha acabat fa pocs minuts la qualificació. Pol del campió de Red Bull, Max Verstappen, al seu costat el seu company d'equip, Checo Pérez, segona fila pel McLaren de Lando Norris, tercer, i el Ferrari del madrileny Carlos Sainz, quart, Fernando Alonso, cinquè, amb Aston Martin, arrencarà des de la tercera fila, la cursa demà a les 7 del matí.
Gràcies, Quim.
Bon dia.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Gourmet La Vanguardia ens porta una selecció de 6 imprescindibles de la Guia de Vins 2024. Clos Ancestral, Portell Glatim, Marquès de l'Atrio Reserva, Laus Garnatxa, Tres Naus Rosat i Lan 7 Metros. Per només 49 euros, 6 vins que no et pots perdre, amb la Guia de Vins de regal a gourmetlavanguardia.com.
RAC+1, podcast.
Si li pregunto al xat GPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora. Disposició a arriscar-se. Flexibilitat. Visió de negoci. Empatia.
I si li pregunto al xat GPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
1.
RAC+1. Aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Hola, bravista! Soc l'Edu de Braves Barcelona. M'ajudes a trobar la millor pizza de Barcelona? T'espero del 19 al 21 d'abril al Mau Pizzas Fest, al Poble Espanyol. 15 pizzeries, 30 varietats de pizza, show cookings, tallers, concerts i el teu vot per lliurar el premi a la millor pizza. L'entrada és gratuïta i la pots descarregar a pizzasfest.com. Afanya't, que són limitades!
Transforma les teves nits amb Emma, el matalàs més premiat d'Europa.
Com a distribuïdor oficial, Grupo Todoplano t'ofereix en exclusiva l'experiència Emma. Visita'ns a qualsevol de les nostres 17 botigues a Barcelona, Sant Adrià, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa i deixa't endur pel descans que et mereixes.
Grupo Todoplano, les millors marques en descans al millor preu.
Defineix tranquil·litat.
Comptar amb un centre mèdic amb més de 200 especialistes que cuiden la teva salut.
Alguna cosa més?
Disposar de la tecnologia en diagnòstic per la imatge més avançada d'Europa.
Res a afegir.
Saber que et pots fer les revisions mèdiques més completes amb resultats gairebé immediats.
O sigui que la tranquil·litat es diu Creu Blanca, oi? Creu Blanca, el nom de la teva tranquil·litat. Creu Blanca Ponés.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Un quart de 10.
En dos o tres dies ja hi ha algunes platges que s'han recuperat gairebé totalment.
Perquè ara hem de veure quina capacitat té de regeneració aquesta part sobre la qual s'ha actuat ara que no hi ha temporal.
Un poble de platja segurament no necessita una piscina com a refugi climàtic. Un poble que està al Solsonès a 40 graus a l'agost, hem de tenir algun lloc del que anomenem refugi climàtic.
Crec que amb Salvador Illa i amb Carles Puigdemont hauríem de poder fer un debat a tres. Jo estic disposat a desplaçar-me on sigui.
La sensació que tengo es que todo ciudadano que sea incómodo para este gobierno tendrá que tener enfrente o contra él a todos los poderes del Estado, como estamos viendo.
Nosotros tenemos un plan, hoy lo hemos empaquetado, ¿vale? Y a partir de aquí tenemos que empezar el recorrido legislativo.
Cantis, Banyos, no cantis.
No, no.
És l'Eurovisió que no t'agrada, no? El Dantes.
No, bueno...
Perquè tu sempre... Hola, Antonio Banyos, bon dia.
Hola, bon dia.
Espera, que no, no ho farem bé, això. Hola, Sara González, bon dia.
Bon, bon dia.
Hola, Joan Canyada, bon dia.
Quart...
No comencem, Banyos, no comencem.
I Banguera, bon dia.
Bon dia.
No saps llegir la... És que una cosa
sí,
molt forta, l'Oteu.
Sí, que sé.
A veure, si ara ho haguessis de
dir... No, ara no em facis l'examen.
Ara quina hora és?
Les 9 i 17.
Bueno,
va, va, va. Aire!
Bueno, avui fa 50 anys de Waterloo. I jo deia, ostres, jo crec que el Banyos és més de l'Eurovisió nova.
Sí, però jo recordo...
Que ens fem com molt pesats els que tornem a les cançons a fa 30, 40 i 50 anys.
I és una cosa, o sigui, el dia que, va, que es va cantar Waterloo,
sí.
jo hi era, no allà.
Davant de la tele.
Davant de la tele, i recordo el xoc que durant molts anys, bueno, encara ho recordo perfectament, on estava jo de peu al costat de la taula.
Ah, sí, tens com
sí,
un...
Sí. Home, perquè van sortir... quatre persones humanes travessades de lluentons i tu, però, i vas, hosti, què és això, no?
I
això no, no s'oblida.
No eren coneguts encara, Ava, potser, o no tant, no? O què?
Eren sobretot molt criticats a Suècia.
Ah.
Perquè a Suècia, clar, veníem allà hi havia molt cantautor social.
Ah,
saps allò de la guitarreta clar. I ai, que mal està el mundo sí, no sé per què els suecs parlen castellà però bueno,
són coses que passen
sí, i llavors ells venien amb una proposta totalment light, a política i tal i diguéssim, la crítica musical sueca
això tan buit això tan
deia que no, era superficial
i va resultar que la gent s'ho volia passar bé
bueno, és que ara resulta, la indústria musical sueca és molt
bona part de les cançons d'Ava ho haig de reconèixer, sí. I això que no hi era jo quan van cantar Eurovisió.
Ell hi havia paret allà. Mira,
ah, sí.
Ah, va quedar, que hem dit abans, 5è o 6è, no sé.
Sí,
com
és.
I hi havia també Olivia Newton-John. És fort, sí. Això. Que perquè era el Regne Unit.
El Regne Unit, sí.
Quina tenies tu, Banyo? No és igual.
No, 10.
10.
Mira, sí, era el 77 o el 78.
No, amb el 74.
Ah, el 74. Que
hòstia, no, que
pues, hòstia, no és veritat. Pues el 74 menys. Pues, 8, o...
Com 8? O sigui, quina edat tens? Resta-li 50.
Del 67. Soc del 67.
Quants en tens ara?
Ara tinc 5... Espera't, és que ara... No, moment.
Però no és tan difícil.
No, dic que ara estic en un moment perquè estic a la vigília del 57.
Ah, demà?
El dia 8, no, vigília, ho dic, el dia 18 ja faig 57, i ara ja estic
abandonant
el
56,
sí. Val, que tinc la mateixa edat que Kurt Cobain, també ho volia dir. Que no el té ell.
Del que hagués tingut...
Que sapigueu que el Kurt Cobain...
S'està complicant molt, bueno.
Estaria com el bany, és el mateix.
Estic fort, això.
De tertulià.
No sé si ha set un...
Això és terrible. Bueno, per compensar-ho, mira quina safata més estupenda de fruites que ens han portat la gent de Manlleu Origen, perquè ara que portem tota la setmana dient que farà calor aquest cap de setmana, vinga, fruita endavant, amb tota la safata aquesta que tenim, fruita tallada, fruita bona, d'aquesta que entra un cap de setmana, i a més que venim de la Mona i tot això, que hi ha una mica d'accés. Sí,
ja tocava una miqueta
de fruita. Una mica d'arreglo, una mica d'arreglo. Les primeres fruites de la temporada, les cireres de Lleida, hi ha els nespres d'Alacant i la mandarina de les Terres de l'Ebre, que a més és una varietat tardana, però ens han posat moltes més coses, aquí hi ha navius, mango, pinya, a síndria, una mica de tot, de la Manlleu Origen. O sigui que ja podeu atacar quan vulgueu. Però sobre això de la temperatura, és que portem tota la setmana dient cap de setmana d'estiu. I és així, però a mitges, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, com esteu?
Depèn d'on sigueu.
Exacte.
Perquè ara m'ensenyaves un vídeo brutal, perquè si jo miro per la finestra, hi haurà gent des de tota la costa del litoral que dirà... exagerats, aquests del temps, que ens han dit que faria 30 graus, jo m'estic pelant de fred perquè he tret el cap per la finestra i tota la pesca. Hi ha una boirina al damunt de la ciutat de Barcelona, molt gran, que això deu ser a molts llocs de la costa, no?
Sí, és representatiu de molts punts del litoral. A la costa, a la mateixa ciutat de Barcelona, està entrant aquesta boira marítima, és una boira d'advecció que es forma per la diferència de la temperatura de l'aire, terra endins s'espera aquesta pujada de la temperatura més marcada, i en canvi l'aigua del mar, com que encara es troba freda, venim de l'hivern, doncs aquest xoc fa que, arran de mar, on hi ha aquesta diferència més marcada, trobem aquests bancs de boira, i avui, doncs, és notícia que des de RAC1 tinguem boira, jo no recordo
si algun dia
jo,
no,
una boira tan marcada que hagi entrat tant, almenys em costa de recordar dels últims anys.
Ara que la veig, és veritat, que no veiem el mar des d'aquí.
És a dir, una cosa és que hi hagi mala visibilitat, boirina, però bancs de boira com a tal entrant al centre de Barcelona no els tenim.
De primera línia.
Sí, perquè m'he aixecat, perquè si no, no ve, perquè tenim tot de teles aquí, llavors sí. No veig per la finestra aquesta norma que tenim. I no, efectivament, hi ha, mira, les tresines. No correrem per la ràdio com si fossin les tresines, eh? De veritat.
Doncs sí, s'han format aquestes boires, es poden mantenir durant tot el cap de setmana, sobretot avui en punts de la costa, i aquí mantindran l'ambient de primavera, ambient fresc, ambient humit, 15, 16, 18, potser 20 graus, per tant,
sí,
màximes
com a màxim,
fresques.
A les zones litorals seran com a molt 20 graus.
Sí, o 21, 22, en els moments que es trenqui més aquest banc de boira, amb algunes estones de sol, però això sí, a la que saltem terra endins aquí, escenari d'estiu, ambient de juny aquest migdia, amb màximes que superaran per primer cop aquest any els 30 graus a l'interior de Catalunya. Això pot passar segurament cap al Pla de Lleida o la Vall de l'Ebre. En poblacions de la Ribera d'Ebre, del Segrià, de la Noguera, del Pla d'Urgell, veurem on cauen aquests 30 i escats, segurament 31 graus. Poblacions que poden jugar aquesta loteria dels primers 30, doncs Alcarràs, Seròs, Vinebre, la mateixa ciutat de Lleida, Aldover. Veurem on acaben caient aquests 31 graus que preveiem de màxima, per tant, ambient molt càlid. Heu de pensar que normalment els primers 30 graus se superen al voltant del maig, i avui és 6 d'abril, per tant ens avancem en el calendari, tot i que l'any passat els primers 30-31 van arribar el 31 de març, per tant, respecte a l'any passat tenim una setmana tard, però en el conjunt del calendari ens avancem aquest mes i mig en molts casos. Temperatures altes també a les valls del Pirineu s'esperen màximes de 25 a 27 graus.
És brutal, això.
És molt alta la temperatura.
25-27 sí. A les valls del Pirineu i Barcelona...
I en canvi la costa, ara mateix 15. 15-16 graus en moltes zones de costa, amb sensació de fredor, amb
humitat... És aquell dia que la gent diu, el temps està boig, no s'entén res... No?
És normal, És normal a la primavera. No ens ha d'estranyar que aquests canvis de temps, això, la diferència de les temperatures de l'aigua del mar i de la terra, doncs fan que allà on es troba aquesta diferència més marcada tinguem aquest temps.
Llavors, això no vol dir que no es pugui fer, però hi havia gent que ja havia fet plans de l'entorn de diguem-ne que no de la primera línia de costa, de dir, anirem a la platja aquest cap de setmana. De poder es pot anar, sí. Però que sapigueu que us trobareu, Vic i després al mar. Us trobareu Lleida i llavors trobareu l'aigua. I a més està frescota encara, no?
I tant, sí, sí, 14-15 graus encara.
Bueno, doncs tant, au, llanceu-vos si voleu, no, vosaltres mateixos. No, no, però ens deien també des de la Costa Brava, la Costa Daurada, tot, etc, que hi havia molta expectativa per anar de bars i restaurants, fer terrassa i tot això. Sí que és veritat, vull dir que es pot seguir fent, sí, i és agradable, però que la calor passa dintre i no fora de la costa.
Sí, sí, es mantindrà bastant així tot el cap de setmana. I l'altre element afegit, quan sortiu d'aquest magatzem de boira, podríem dir, de la costa, notarem aquest cel enterbolit per bandes de núvols prims, i l'altra notícia del cap de setmana és la pols africana.
Sí, noi.
Tenim aquesta entrada de pols africana procedent del desert del Sàhara, amb aquest vent del sud es disparen les temperatures i tenim aquesta mala visibilitat, un cel més marronós, tèrbol, això farà empitjorar d'una entrada la visibilitat i també la qualitat de l'aire. Per tant, partícules en suspensió, si podem evitar desplaçaments innecessaris tant demà com també avui, doncs això, perquè la qualitat de l'aire ha d'empitjorar a les zones urbanes amb aquesta pols africana que se'n retirarà de cop de cara a dilluns i dimarts. De fet, dimarts es preveu una caiguda en picat de la temperatura a l'interior del Pirineu, on avui tindrem estiu, tornarem a la normalitat de fins i tot de finals de març o de començaments d'abril de cara a dimarts, amb alguns ruixats. Per tant, per molta calor que faci avui, no es consolida, sinó que tornarem al que toca a partir de dimarts.
Pluja per quan, per tant?
Pluja per quan? Dimarts es veuen alguns ruixats.
Poca cosa.
Poca cosa. Els últims mapes els desdibuixen bastant, però sí que hi haurà un canvi sobtat de temperatura a l'interior i al Pirineu. A la costa es mantindrà bastant igual, fins i tot pot pujar. I després a veure si la segona quinzena d'abril, però sembla que passarem aquesta primera quinzena d'abril amb poca pluja, per tant...
L'havíem agafat carrerilla, sí, no? Una mica d'embranzida. Sí. Amb el mes de març, que vam dir que era molt bo, en general, l'abril no pinta tan bé, com el març.
No tant, com a mínim la segona meitat.
Veure. La segona meitat ja veurem. I el mes de maig ja veurem, també. Sí. Ho dic també perquè s'ha notat molt, i ahir ho sentíem al Monarracú, com conversaven amb en David Mascort, amb el conseller, l'augment del nivell dels pantans, o que a veure, que no és significatiu encara, però passar del 15 al 18, en una situació com l'actual, que ja és la línia del que es marca, de l'emergència, etc, doncs ja és significatiu, i sabent que ha nevat de forma important, això són reserves que, a mesura que comenci a arribar la calor, bueno, sí, baixaran cap als rius i cap als pantans.
Aquest cap de setmana, de fet, hi haurà molta fosa de la neu al Pirineu, per tant, estacions d'esquí que estan encara ultimant últimes baixades, aquesta neu ja es transforma a partir del migdia, per tant, precaució també amb aquestes esquiades, perquè després la fosa de la neu entre avui, demà i dilluns serà bastant accelerada, per tant, poden créixer també els rius del Pirineu. Bona notícia, però també s'accelerarà molt amb aquesta pujada de la temperatura, i de cop el Pirineu, tan blanc com estava, en pocs dies quedarà pelat.
3 minuts i 2 quarts de 10, gràcies Martí, fins ara.
A tu, fins ara.
De seguida ens anem cap a Euskadi, cap a Elna, cap a la Catalunya Nord, perquè avui Carles Puigdemont, sens dubte, és un dels protagonistes del dia, i després anirem també cap a Madrid, perquè l'altre protagonista és Almeida, bueno, ell o qualsevol dels que vagin allà, perquè hi haurà Ayuso, veurem amb qui va Ayuso, si va comprar una present d'algú, si el rei emèrit, bueno, hi anirà segur, veurem. El casament, quina manera de gestionar el PP que té els casaments de les seves figures, perquè al final acaben sent actes socials de primer ordre.
És que un casament és un acte social.
Sí, sí, sí. Però no, polític, ja.
Polític. És que Madrid, i ells ho converteixen en un acte polític.
Clar, Madrid, Villa i Corte. Sí, sí. La idea que és un acord ho tenen...
Bueno, ho emeten, tots els recursos públics.
Ho emeten per Telemadrid.
Sí, per això ho deia, Josep.
No riguis, Banyos, ho emeten per Telemadrid.
Sí, sí. Ho emeten per Telemadrid, i hi haurà molts mitjans que aquesta setmana estaven a la porta de l'aeroport de Barajas esperant a Rubiales, que sí, estaran a la porta de l'església.
Evidentment.
Perquè és un aconteixement que generarà molta expectació. Sí, sí,
sí. No només ho retransmeten, sinó que en fan dos avançaments de 20 minuts abans del casament, després del casament, vull dir que és un desplegament.
O si s'hagués casat la Pantoja, no?
I serà el seu tope d'audiència.
Sí, sí. Ara tornem.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Un raig que va sortir del sol fa 8 minuts podria encendre ara mateix el llum de la teva cuina, preparar-te el dinar, rentar els plats. A Acciona Energia, líder mundial en l'energia renovable, ho sabem. Per això, ara instal·lem a casa teva panells solars per ajudar a conservar el planeta. I a tu, a estalviar a la teva factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco!
Mare meva!
Quina qualitat!
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Històries de rentar la roba amb Detersalin.
Nena, quin és el teu secret perquè la roba et faci tan bona olor?
Detersalin Pearls.
Què?
Unes perles perfumadores que afegeixo a cada rentada i allarguen la bona olor de la roba.
Ah, doncs que sàpigues que et copiaré.
Els detergents Detersalin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
Una nit per premiar persones que impulsen canvis i millores en la societat. Un compromís compartit amb Miele i els seus 125 anys fabricant els electrodomèstics més duradors del mercat.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
una nit especial amb els guanyadors dels Premis Drac i Miele, la marca d'electrodomèstics premium per excel·lència.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Dos quarts de 10 del matí, avui acompanyen Esteve Anguera, d'Antonio Baños, de Joan Canyada, de Sara González. Dèiem que diversos punts d'interès, perquè avui és un dissabte bastant polític. Arnau Mañé, bon dia.
Hola, bon dia.
Arnau Mañé, que és a Euskadi des de quan? Des de dijous?
Des de dijous al matí.
Des de dijous al matí, el dia que va començar, bueno, el dia que va començar, comença a les 12 de nit, però la campanya electoral...
Hores abans de que comencés.
Exactament, sí. Exactament. I també tenim des de Elna, des de la Catalunya Nord, la Laia Colomer. Hola, Laia, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè alguns dels protagonistes passen per Euskadi i per la Catalunya Nord. La Catalunya Nord, que Laia, no sé si estaràs d'acord, i Arnau també, que s'ha convertit en un actor de la campanya electoral, per, ja no només per la presència de Puigdemont i amb l'anunci o la informació que es va filtrar ahir respecte a la seva nova ubicació física, sinó perquè els debats ara són si pot haver-hi debat desplaçat a la Catalunya Nord o no, si Aragonès hi aniria, si Salvador Illa hi aniria, si algú li sembla bé, li sembla malament. La Catalunya Nord és un actor ara d'aquesta campanya electoral.
Sí, sí, totalment, i de fet bona part de la campanya electoral de Junts, de fet, ja ens avisaven que serà aquí a la Catalunya del Nord, no? A diferència potser d'altres campanyes on Carles Puigdemont també era el candidat i potser, per exemple, a Brussel·les s'hi feia un acte de la campanya o se'n feia un aquí a la Catalunya del Nord, ja ens avisen que aquesta campanya serà completament diferent, que serà una campanya en què Puigdemont hi serà presencialment i, per tant, ja ens avisen que molts actes d'aquesta campanya seran aquí, per tant, doncs que no només aquest debat, no, de sobre si es faran debats aquí o no, sinó que també els actes, molts actes esperen que siguin aquí, per tant, que haguem d'anar amunt i avall.
Sobre això, avui què s'ha d'esperar de l'acte que se celebra, Elna?
Doncs en principi avui era l'acte, no?, que s'havien de fer públic, que s'havien de donar a conèixer, no?, les quatre llistes de Junts per les eleccions del 12 de maig. El que passa, no?, és que ahir es van començar a filtrar els noms i, de fet, finalment el partit, no?, els va confirmar tots i ens va passar les llistes. Sabien avui el Consell Nacional del Partit havia de donar llum verd a aquestes llistes i després s'havien de presentar en aquest gran acte que es farà a Elna. De fet, ahir ens comentaven, no?, que hi ha entre 1.300 i 1.400 persones ja han confirmat l'assistència, doncs, per tant, s'espera moltíssima gent. Les llistes ja les coneixem des d'ahir al migdia i el que es farà avui, no?, serà el Consell Nacional la ratificarà igualment perquè ho ha de fer i sí que s'oficialitzaran i es donaran a conèixer en aquest gran acte, no?, que significarà, doncs, el primer gran acte de precampanya de Junts, tot i que el de fa dues setmanes, també a Elna, quan Puigdemont va oficialitzar que es presentava, ja va ser pràcticament un acte de precampanya. El primer és aquest, on s'oficialitzaran a aquestes llistes i es farà, doncs, aquest acte que no deixarà de ser, no?, una mostra de múscul de Junts cap a aquesta campanya que ha de venir.
Ara de seguida pregunto per la resta de les qüestions dels debats i tota la pesca, de si Junts estaria disposat o no a debatre amb Esquerra Republicana a soles, però et volia preguntar per aquesta notícia que es va saber ahir de la ubicació exacta del president, que fins als últims pràcticament 7 anys ha estat a Waterloo, a la Casa de la República famosa que es va fundar quan va haver-hi el 155. Tècnicament, vol dir que aquella casa que hem vist tantíssimes vegades en tot aquest temps està tancada, és a dir, que s'ha buidat?
Ens comentaven que encara alguns viatges allà s'han de fer perquè el Parlament Europeu encara funciona, encara no s'ha dissolt per les eleccions que hi ha el 9 de juny. Per tant, Puigdemont encara ha d'anar a Brussel·les un cop, crec que és la setmana que ve, que hi ha alguna comissió al Parlament Europeu a Brussel·les, que ell hi ha d'anar. També, més endavant, cap a finals de mes, hi ha l'últim ple a Estrasburg i que també hi ha d'anar, i que encara hi ha coses, no?, que de Waterloo s'han de portar cap aquí, però sí que la residència on passarà la majoria de temps és aquí a la Catalunya del Nord, concretament no a la comarca del Vallespí, és el que ens explicaven ahir, i sí que doncs, hi haurà aquest parell de viatges que s'han de fer durant aquest mes d'abril, però sí que la majoria del temps estarà aquí, que és de fet des d'on, com deia abans, vol fer la campanya, no? Aquest trasllat cap a la Catalunya del Nord no s'entén sense aquesta campanya per les eleccions del 12 de maig, per la seva candidatura a les eleccions. Si no hi haguessin hagut aquestes eleccions convocades de cop i volta, ell continuaria a Waterloo, no s'hauria traslladat aquí a la Catalunya del Nord. Per tant, s'entén amb tota la dinàmica, no?, d'aquesta campanya electoral per fer-la des d'aquí, també des d'aquí, des de la Catalunya del Nord, preparar aquest retorn a Catalunya que ell ja va dir fa dues setmanes quan va oficialitzar la candidatura, que vol tornar, no?, si ell té la possibilitat de ser investit president de la Generalitat, vol anar presencialment, no?, a aquest debat d'investidura, i vol, no?, que sigui doncs, des d'aquí, des de la Catalunya del Nord.
És evident que Carles Puigdemont té l'habilitat de fer moure les campanyes també, o la situació i l'opinió pública, cap a una direcció que li interessa. Ha insistit en aquesta imatge del president tornant, i la ubicació és un missatge polític, clarament, de col·locar-se a 30 quilòmetres de la frontera administrativa, no?, de la Catalunya Nord i Catalunya Sud, si voleu dir-ho així, i el que fa és que provoca moviments, perquè, per exemple, avui a la portada del Mundo hi apareix Puigdemont en el titular més gran, a La Razón també hi apareix Puigdemont si debate con Aragonés, etcètera, etcètera, fuera de... en França. És a dir, genera una sèrie de moviments tectònics cada cop que apareix Carles Puigdemont, aquesta habilitat. Sí, i entenc també que bona part de la intenció, no sé si estàs d'acord, Laia, i si no la resta de la gent de la tertúlia, és que la campanya gira al voltant d'ell. És a dir, aconseguir que la possibilitat de tornar o no tornar, del fet de que la restitució presidencial, del duel fins i tot que aparti Aragonès de l'equació, en el sentit de dir, doncs, o és Sánchez o és Puigdemont, intenten fer gravitar aquesta campanya electoral al voltant d'això. No sé si estàs d'acord, Sara.
Sí, totalment. Jo crec que és evident el factor de desestabilització que té el fet de que Puigdemont s'hagi presentat com a candidat i que faci aquest moviment, aquest trasllat, que va en la línia de fer quallar, que efectivament el factor diferencial d'aquesta campanya és que ell està disposat a tornar si té la majoria per la investidura. I que davant d'aquest efecte Puigdemont, no?, hi ha qui té dificultats, especialment doncs, Esquerra Republicana, perquè realment tenim dos candidats, Salvador Illa i Carles Puigdemont, que tenen un component emocional de campanya molt mobilitzador, és a dir, per la part del PSC passa pàgina el procés, tenir el primer president no independentista en una dècada, això per una banda, per l'altra banda el relat de la restitució, el relat de reprendre el fil de l'1 d'octubre, no?, que també és molt emocional i té un component èpic que pot ajudar a mobilitzar molt el vot, i aquí entremig, entre l'efecte Illa i l'efecte Puigdemont, pot quedar engolit Pere Aragonès com a candidat d'Esquerra.
No, d'aquí es va veure, no?, la jugada de demanar un debat a tres,
clar,
no?, que dilueixi aquesta dualitat entre Puigdemont i
Illa. Esquerra busca la singularització.
Exactament.
És a dir, si hi ha uns que estan situant les coordenades de la seva campanya en la gestió i uns altres que estan situant les coordenades de la seva campanya en el conflicte territorial, Esquerra el que intenta és fer un híbrid amb totes les dificultats del món. Ara bé, des del moment en què Esquerra planteja aquest debat a tres, no?, que és tant com projectar, això no és cosa de dos, això no és cosa de Puigdemont i Illa, sinó que és cosa de tres, sap que ni l'un ni l'altre li compraran la proposta, perquè Illa no es desplaçarà a la Catalunya Nord, perquè seria tant com validar l'estratègia de l'exili de Carles Puigdemont, no? I d'altra banda, Carles Puigdemont no li interessa consolidar que això és una cosa a tres. Li interessa sobretot dir que això és una dicotomia, que és una elecció entre dos. Entre dos, obviant a Salvador Illa, no?, apel·lant directament a Pedro Sánchez. Mm-hmm. I aquí un element que és important també. Puigdemont i Salvador Illa no han parlat mai.
Ja, no han coincidit políticament en el temps i no han parlat mai. Ni Puigdemont l'ha trucat mai, ni ella l'ha trucat mai amb ell. És més, Puigdemont no reconeix a Salvador Illa com a interlocutor vàlid i així ho va deixar clar públicament quan feien les negociacions de la investidura amb el PSOE.
Ara passo la pilota, Iva, però la pregunta a Laia. Hi ha hagut resposta, oi que no, encara, de Junts a la petició que feia ahir a Pere Aragonès? Perquè sí que va dir debat a 3, on sigui, i si Illa no vol, doncs debat a 2. I va quedar clar que Illa no volia... Illa va dir, el Salvador Illa, el candidat del PSC, va dir que no volia fer un debat fora de Catalunya, i en el cas de Junts no em consta que hi hagi hagut rèplica oficial.
No, no, no hi ha cap tipus de resposta. De fet, ens comentaven que sobre debats ja en parlarien més endavant, no sé si la setmana que ve o així, però de moment no hi ha resposta, ni un sí no, ni un no. De moment ens comentaven això, que com es farien els debats, quins debats es farien, doncs ja ho dirien, ja en parlarien més endavant.
Iva.
Sí, no, volia dir, en relació amb això, clar, quan Pere Aragonès va demanar aquest debat, jo crec que tots ens vam fer la mateixa pregunta. S'ha equivocat, perquè al final és posar de relleu aquesta situació de certa inferioritat, malgrat que és el president de la Generalitat, respecte a l'imaginari col·lectiu de que aquí la cosa, el joc està entre PSC i Puigdemont. Perquè, a més, jo crec que la definició és aquesta, unes sigles i una persona. I el que passa és que, d'una banda, Pere Aragonès necessita entrar en aquesta escena i, d'altra banda, jo crec que amb el moviment cap a França, també Carles Puigdemont posa de manifest que aquesta serà una campanya o hauria de ser una campanya diferent per ell. Perquè fins ara, des del... Carles Puigdemont no ha fet una campanya com a candidat real a la presidència de la Generalitat, perquè va ser president de la Generalitat sense ser candidat, i després ha fet campanyes sent Déu Nostre Senyor baixant de la muntanya i donant la bona nova, però no confrontant idees de gestió amb cap altre candidat. És a dir, en teoria, no sé si ara, ens hauria de venir a proposar alguna cosa més que aquesta bona nova de tornarem a l'1 d'octubre, perquè en teoria aquesta vegada sí que torna i vol fer-ho per gestionar.
Canyada i Baños.
Sí, a veure, Aragonès es troba en una situació realment molt difícil, no? Que és que és qui ha convocat les eleccions i qui té la campanya més complexa. En campanya electoral, qualsevol partit ha de poder explicar amb una simple frase quin és el seu objectiu. El PSC ho té clar, com deia la Sara, Puigdemont ho té molt clar i ho pot fer-ho, i Aragonès no ho pot fer-ho. Amb una sola frase no pot explicar què farà Esquerra o què farà ell. Ho ha de desenvolupar molt més, no? Bueno, jo ho gestiono, però vull fer un referèndum, però vull fer... Clar, ho té realment... Qui té la campanya més difícil, certament, és ell, no? Per intentar, una vegada i una altra, evitar aquest duel de... PSC, tot torna a la normalitat, Puigdemont, jo torno si guanyo, no?
Jo ara m'ha recordat una mica aquest moviment, allò de Napoleó en els 100 dies, Napoleó, no a Elna, estava a Elba i va desembarcar a França, i hi ha la típica cosa d'un diari francès que és el Monitor, que quan desembarca Napoleó diu el tirano i el ogro ha llegado, després, bueno, el general Bonaparte va pujant, bueno, l'emperador ja està aquí, no? Glòria a l'emperador, no? Una mica això. Jo crec que aquest moviment territorial també ha atiat una cosa que li va molt bé a Puigdemont, però li pot anar molt malament a Puigdemont, que és la premsa madrilenya. És a dir, que viene l'ogro, sí, perquè teòricament el marc mental és que és un fugado, no?, aquella cosa. Un fugado no pot arribar a la frontera tranquil·lament, vull dir, conceptualment això és un perill. I això està molt bé per Puigdemont, perquè és cert, l'anàlisi de la Sara és imbatible, és això, però és cert que això pot arribar a mobilitzar a molt votant, fins i tot d'Esquerres, Encantat, clar, o de la CUP també, que perquè llegint la premsa madrilenya diu, bueno, qui és el que fa més soroll? Puigdemont, anem a fer soroll. Però també pot mobilitzar moltíssim a tot el votant que diu constitucionalista o espanyolista, perquè diu, hosti, com l'any 17, Ah, va guanyar Ciudadanos, per què?
Perquè juga
PSC. Clar, perquè, sí. Exacte. PSC és el nou Ciudadanos d'aquell moment. De dir, escolteu, és que no pot ser que tornem 10 anys enrere, que torni Puigdemont i tornem amb la matraca. El raca-raca dels catalanes. Voteu-me a mi, que a més estic en sintonia amb el qui dona els diners, no? És a dir, que és una jugada una mica... I, evidentment, al mig queda trinxat Aragonès, perquè, clar, és, recordeu que va començar la legislatura Aragonès avalant els Jocs Olímpics d'hivern. Ara queda com raríssim. I, saps? I, clar, ara són els que estan en contra, però havien estat a favor. Se'ls ha aixecat els trens, els problemes en presons, sanitaris, pagesos... És a dir, no pots exhibir 3 anys de política modèlica. Si no, política amb problemes, que és normal, eh? No dic que... Però, clar, això no ho pots exhibir en una campanya electoral, com tu deies, en una frase, què has de dir? Hem fet el que hem pogut, però no ens ha sortit gaire bé.
És veritat que això que deies del PSC, no? Ells tenen molt calculat que quasi un 50% del seu electorat no li entusiasma l'amnistia i fins i tot hi ha qui no la comparteix. Però, al mateix temps, és l'electorat que més es mobilitzarà justament amb el vot útil de tenir un president no independentista. Llavors, ells consideren que una cosa compensarà a l'altra i, de fet, el CEO apunta que fins i tot podrien recollir un 17% del vot del que queda de Ciutadans. No? Òbviament, qui recull més és el PP, amb un 28%, però també el PSC recull, ja va recollir bastant, el 2021, amb els 712.000 vots que va obtenir, però ara el PSC, l'objectiu que es fixa és justament acostar-se a 1 milió de vots, no només per guanyar les eleccions, sinó també per impedir que l'independentisme sumi, perquè necessita les dues condicions, Salvador Illa. I després, sobre la campanya de Puigdemont, sí que és veritat que, com deia la IVA, necessita que aquesta sigui una campanya diferent i transmetre que, efectivament, ell farà el gest de tornar si té una majoria per la investidura. Ara, té dues dificultats. La primera és la qüestió dels debats. Els debats que es facin a Catalunya, es deixa cadira buida, es posa pantalla o envies a Josep Rull. Perquè si és Josep Rull qui fa tots els debats, consolidaràs la imatge de candidat efectiu, que justament és el que busques tu combatre, no? O sigui, tu vols traslladar que tu ets el candidat efectiu i que no hi ha altre que subsidiàriament ho farà per tu. I l'altra dificultat és, pots decidir deixar la cadira buida, però aquesta és una campanya on el debat de la gestió és també important.
És molt important.
No? Perquè si mires el CEO, la preocupació dels ciutadans en aquests moments és la sequera i no apareix el conflicte territorial com una de les principals preocupacions dels catalans. Per tant, aquestes dues dificultats també les haurà d'afrontar Junts, haurà de confrontar projecte i la manera de com ho fas, perquè clar, al final la resposta que s'ha de donar als ciutadans és, d'acord, Puigdemont, tornar per fer què? No? Com ho expliques? I qui ho explica?
Sí, però... el que deies del PSC, que és cert, té una baula francament dèbil. I és que, com comentàvem ara, i a més, aquesta serà la campanya de Puigdemont i serà la campanya d'Esquerra, tot serà, ho tornarem a fer, referèndum, desobediència i postres i gelats per sopar cada dia. Però, clar, això atia, efectivament, a mitjans que són els mitjans en els quals s'informa una bona part de l'electorat del PSC. I aquí és on entra el PP i on entren les aspiracions del PP. Sí. És a dir, pot ser que aquesta teoria i aquesta estratègia del PSC se'ls passi de frenada pel discurs d'Esquerra i sobretot de Puigdemont.
I una mica, perdona, seguint el que deia Sara, és veritat, perquè tu, per una banda, pots veure Puigdemont com un gest heroic, no sé què, bé, si tal guanyo, però si li preguntes, escolta, està a favor d'omplir piscines d'hotels, per dir alguna cosa, en plena sequera, aquí hi ha un decalatge tan bèstia.
Clar,
és que el problema de la República i està a favor que els hotels tinguin piscina, vull dir, et quedes al mig. O sigui, pot ser,
és que el problema de Puigdemont és que fins ara no més hagut de parlar dels somnis. De moment són somnis.
No són somnis, ben proclama la República.
Però, un apunt de paradoxes de la política, no? En el número 3 anirà Josep Rull, sí, que efectivament és un candidat del sector anomenat pragmàtic. Josep Rull no podria ser candidat efectiu en aquests moments, si és que va ser candidat efectiu, però és igual, no es podria presentar a les llistes i ser diputat si no hagués estat pels indults i per la reforma de la sedició, per l'eliminació de la sedició, que Junts sempre ha criticat que Esquerra hagués pactat això amb el govern espanyol. Vull dir que és absolutament diabòlic.
Passant ara 3 minuts de 3 quarts de 10, volies afegir alguna cosa, Laia? Si no, et anava a preguntar a quina hora arrenca tot plegat a Elna.
Doncs el Consell Nacional és ara durant el matí, l'acte en si, en el que s'espera, no? Més de 1.000 assistents que arriben aquí des de Catalunya, comença a 1:15.
Perfecte.
Una estona abans ja hi podrem accedir, però sí que és més cap al migdia, no? Quan es faran oficials aquestes llistes que coneixem avui i que ara comentàveu, no? Que Josep Rull va de número 3, i això s'espera doncs cap a 1:15.
Gràcies, Laia, una abraçada, que vagi bé.
Que vagi bé, bon dia.
I el Mañé, que el tenim per aquí encara, oi que sí, Mañé?
Sí,
en una
sí,
campanya
sí,
electoral sí. Molt curiosa, la del País Basc, perquè hi ha aquesta competència gairebé inèdita entre, bueno, gairebé no, inèdita entre Bildu i el PNB, però que està afectada per una final de la Copa del Rei, Mañé. O sigui, ja avui llegíem que hi ha una part del PNB de Biscaia que ha dit, bueno, jo la campanya la comencem la setmana que ve. O sigui, ja sí. Comencem a finals o al cap de setmana que ve, perquè, escolta, l'Atleti va per davant.
De fet, PNB i també Bildu, que ja han deixat anar aquest cap de setmana, han deixat per mort, diguem-ne, aquest cap de setmana, perquè, de fet, jo que, per exemple, estic aquí a Bilbao, veus la ciutat totalment volcada amb aquesta final de la Copa del Rei d'aquesta tarda contra el Mallorca-Sevilla, i la sensació que expliquen des dels partits és que fer un míting o intentar colar un missatge als diaris d'aquí Biscaia o a les televisions d'aquí Biscaia, als ciutadans d'aquí aquesta província, seria tonteria, perquè tothom està centrat. De fet, si remires els diaris, remires els informatius de televisió, tot és Atlètic de Bilbao i la final de la Copa del Rei. Per tant, sí, aquí a Bilbao, aquí a la província de Biscaia, la campanya, podríem dir...
Congelada.
Sí, congelada, i que comença a partir de dilluns. Ara bé, a la resta de províncies, sobretot a Biscaia, perdó, a Àlava o a Guipúscoa, sí que ja s'ha donat el tret de sortida, i en plena forma, perquè avui, per exemple, a Vitoria, Pedro Sánchez fa un míting pel Partit Socialista, ahir també hi va ser Alberto Núñez Feijó, i va ser José Luis Rodríguez Zapatero, i va ser Santiago Abascal, que per cert va sortir a corre-cuita del seu míting, insultat per alguns antifeixistes. Per tant, home, hi ha xup-xup de campanya electoral, però més enllà de Bilbao.
Hi ha xup-xup de campanya electoral, però fora de Bilbao. Llavors, hi ha una cosa que també és molt curiosa, que és que hi ha una anàlisi d'alguns sociòlegs i politòlegs que diuen que la possibilitat d'aquesta final de Copa del Rei, més enllà del fet d'aturar, és que si guanya l'Atleti de Bilbao, que fa 40 anys que no guanya una Copa del Rei, pot tenir conseqüències al vot.
Sí, el que diuen alguns sociòlegs, hem parlat amb algú que potser és més prudent, avui llegia El País, no? Ho explicaves tu a les 8, que s'atrevia a relacionar una possible victòria de l'Atlètic de Bilbao aquí a la final de la Copa del Rei amb un increment del vot al PNB, i depèn de quin sociòleg preguntes, es tira més a la piscina o no, però sí que és veritat que si això passa 40 anys després de no guanyar pràcticament ni un títol, de no guanyar la Copa del Rei, de no guanyar la Lliga en aquell, això fa 40 anys, a l'any 84, home, les celebracions, el sentiment de nacionalisme, el sentiment de pertànyer al País Basc, de pertànyer a Bilbao, sembla indicar, segons alguns sociòlegs, que això podria afavorir el Partit Nacionalista Basc. Potser és anar molt enllà, perquè, insistim, aquest partit encara no s'ha jugat, encara no ha començat pràcticament ni la campanya electoral, però sí que hi ha gent que s'atreveix, experts, que s'atreveixen a relacionar una cosa amb l'altra. Veurem primer si guanya l'Atlètic de Bilbao i després si això es tradueix a les urnes, evidentment.
Mañé, jo últim ja per acabar. Sánchez és avui, Feijó va ser ahir, no?
Sí. També a Vitoria, un clàssic, us ho podeu imaginar, que si els independentistes relacionant Bildu amb ETA, tot i que és veritat que és curiós perquè no va mencionar ETA en cap moment, se li van entendre les paraules, va relacionar Bildu amb el terror, haurien de demanar perdó, deia el líder del PP ahir a Vitoria, en cap moment, però, a mi em va sorprendre que no digués la paraula ETA. Per tant, que els temes de la política espanyola o la política madrilenya es colen, evidentment, en aquests mítings, amb la sensació que potser entre alguns militants del PP sí que importen, però que més enllà d'això els ciutadans bascos no els importa massa aquests temes de política estatal i política madrilenya. Tot i això, insisteixo, avui Pedro Sánchez, ahir Alberto Núñez Feijó, ahir també Yara Zapatero i Santiago Abascal, que remenen la cua pel País Basc i que putinegen una mica aquesta campanya electoral aquí a Euskadi.
De totes maneres, avui interioritzo que no hi haurà un cap de files important del PP, perquè estan tots tots a Madrid. No. No?
Sí, de fet estan a Madrid. Feijó diria que ha dormit aquí a Vitoria,
sí,
o a Bilbao, no ho tinc clar, perquè al matí efectivament anava al casament de...
La boda de l'any.
...d'Almeida. Digues?
Dic la boda de l'any.
La boda de l'any, exacte. Al matí o migdia, no sé ben bé quina hora és, hi havia el casament d'Almeida, ell hi va com a líder del PP, però és que després Feijó se'n va a Sevilla, perquè va a la final de la Copa del Rei. Per tant, s'ha llevat a Vitoria, farà, no sé si el dinar o no sé si participa al banquet del casament a Madrid, i després se'n va a Sevilla a la final de la Copa del Rei.
Feinada de por. Va, Manyer, que vagi bé.
Fins ara, cuideu-vos.
Adéu-siau. 6 minuts i arribarem a les 10 del...
Ja, no, em fos, i és molt cansat tot
això, eh? No, i tant, que és cansat. He dit feinada de por, si no m'entereu.
Que...
El tema boda m'apassiona.
Ja ho sé, m'apassiona.
6 minuts i les 10 del matí. No, de seguida, un tema... Després anirem a Madrid amb el Roger Parció perquè ens sigui a veure el tema de la boda. Si hi ha calesses circulant per la ciutat.
A veure si veus els nòvios o no, que és el que ens importa.
Ha vist els nòvios o no els vist? Li preguntarem, però abans farem una conversa, mantindrem uns instants una conversa sobre un tema que ha estat a la taula les últimes hores, que és el debat de la llei antitabac, que cada cop que surt genera unes tensions importants. Semblava que no tiraria endavant el projecte per les pressions de les comunitats més pròximes al Partit Popular, perquè semblava que podia incloure lo del tema de l'ampliació dels espais sense fum, especialment les terrasses, que és un debat inacabable, que no sé si vosaltres ja teniu resolució sobre el tema, posició clara, però que finalment sembla que això, la intenció del govern és fer-ho, però per l'acord no està negre sobre blanc. O sigui, l'acord no hi citaven explícitament prohibir fumar les terrasses. Potser d'aquí que hagin aconseguit una entesa. Ho teniu clar? Si prohibia o no prohibia les terrasses?
Jo sóc partidària de que sí.
Val.
Vull dir, no només perquè està acreditadament des del punt de vista sanitari l'afectació que té el fum, també sobre els que no som fumadors, no? I ja m'incloc, jo sí, no sóc fumadora, i suposo que això també té a veure, no?, amb el posicionament taxatiu que tinc, però no només això, sinó perquè també és que és una molèstia, no tant també per les persones grans, sinó també pels infants que puguin estar a la terrassa, i per també respecte amb la convivència de les altres persones que estan en un local.
Baños, Canyada i Iba?
No, jo tampoc sóc fumador i...
I què, i què? Jo, et veig dubtant.
No, no, sobretot no tireu burilles a la platja. És una cosa molt desagradable, que t'estires a la mar de bé i veus aquella cosa fastigosa, sisplau, no sé, o fumeu coses sense burilles, no embruteu. Vull dir, si teniu un bici, que està molt bé, no embruteu. I llavors, jo sóc molt taxatiu. A més, hi ha una cosa social, que tu vas a un sopar i hi ha 6 o 7 persones i de sobte els 6 o 7 s'aixequen i marxen a fumar i continuen el sopar fora i tu et quedes dintre dient, bueno, m'heu fet...
Jo crec que ara ja
quin
no hi ha...
càstig és aquest per
no
fumar?
No hi ha ni explicació, no?
No,
veus que s'aixeca... Abans sí que es deia, vaig a fumar, no. Però ara ja és com...
Però
s'ha anat a fumar,
vale. Veus que s'aixequen tots i et deixen anar tu allà amb l'orujo de hierbas i tu allà sol... I dius, bueno, ara de què estaran parlant els fumadors?
Clar, clar.
I has d'anar allà.
M'han deixat fora. Iba,
jo sóc fumadora.
Fumadora, presente en contra culpable. Del tema de les terrasses?
A veure...
No, si ho tens tot, Iba, ho tens
jo,
tot.
Jo és que no puc tenir més defectes, de veritat, és horrorós, va, això va. Meu.
Què?
No, a veure, jo entenc que molesti el fum de les terrasses. També se m'acuden unes quantes coses més que molesten a mi les terrasses, eh? Però bueno...
Però que siguin alhora perjudicials per la salut.
Sí, el que passa és que també me n'adono que si és com fa uns anys havia baixat molt el número de fumadors, és cert que ara jo no tinc cap dada sociològica, però sí tinc la impressió que ha tornat a pujar i sobretot que hi ha molts fumadors entre els joves, molts.
I vapejadors.
I vapejadors. I per tant, malgrat que a mi em fa una mandra horrorosa que prohibeixin el tabac a les terrasses, entenc el debat, perquè efectivament sóc plenament conscient que és un problema de salut pública. El que no entenc de cap de les maneres és introduir la idea de prohibir el tabac en espais privats. És a dir, jo no fumo el cotxe i em sembla horrible fumar el cotxe, però escolta, cadascú el seu cotxe, que fes el que vulgui.
Canyada.
És que és curiós perquè el debat només és sobre les terrasses i és de l'únic que no parla el pla parla de moltes coses, sí, sí, però no entra en això, però bé, a la gent, escolta, obrim aquest debat i...
Avui estem sembrats.
Però no, perdona, però el de Marla Obrera, la ministra,
sí,
també,
sí,
no vull dir,
no,
és el que passa que no ho heu inclòs en el pla.
Però és curiós, és curiós, no?
Però jo crec que el principal benefici del debat és tornar a parlar del tabaquisme, que en el fons és el que busca.
No, el que passa és que el pla segurament és necessari. És necessari en el sentit de dir, escolta'm, tenim una situació que és que encareix la salut, la sanitat pública, fa mal, molesta, un munt de coses, i per tant s'han de prendre unes determinades accions. Jo tampoc sóc fumador, crec que s'acabarà imposant el no fumar a les terrasses, igual que s'acabarà imposant el no fumar
el
en
cotxe,
molts àmbits.
I també el cotxe.
I també el cotxe, per tema de
seguretat,
d'afectar terceres persones, la mainada qui puja, etc. Però que és una evolució natural i que sembla que passaran moltes coses, però com quan no s'havia de deixar fumar als restaurants, recordeu la polèmica?
Sí,
semblava que
sí.
La meitat de restaurants tancarien, que s'acabava
el món. I a les discoteques.
I no ha passat res, no?
Tinc en línia ara mateix una persona que va parlar-ne molt d'aquests plans antitabac també i de mesures, algunes d'elles que no s'han acabat d'una terme però que es van intentar, que és el que llavors era el secretari de Salut Pública de la Generalitat i actual vicepresident de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, el senyor Joan Guix. Senyor Guix, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tothom ha fet així un somriure i un cop amb el cap, com dient, home, senyor Guix, perquè ara feia dies que no el sentíem. No sé si
afortunadament.
Sí. Com, afortunadament?
Home, els darrers temps meus d'aparició tan seguida,
de pandèmia,
van ser molt d'usos.
Sí, sí, sí. Vostè està retirat d'aquest àmbit polític i tot això completament?
Jo sempre dic que estic jubilat, però no retirat. O sigui, segueixo fent coses.
D'acord. Deixem preguntar-li per aquest pla antitabac.